tornem a estar aquí un altre cop amb tots vosaltres quan són les 11 i uns 4 minuts. Això per a aquells que ens escolteu en directe, perquè després a la tarda podeu escoltar aquest mateix programa de 3 a 4 de la tarda. Ah, i el dissabte de 5... No, de 4 a 5 de la tarda. Sí, sí. Bé, estem amb...
I com el programa sempre es diu...
El programa es diu La Carpeta de l'Avi.
I... Avis i àvies, per nosaltres...
I com sempre, la Montse Alsina, la Montse de Silva, encara no ens ha arribat. Però esperem que no tardi massa.
Bon dia a tothom.
Bon dia a tothom. També tenim una convidada que tenim cada mes i que ens parlarà d'aquelles coses naturals perquè ho pugueu gaudir més de la vida. La Emma Mirapeix. Bon dia, Emma.
Bon dia.
A les vies de so, en Carlos Lacegui, i qui us parla, Òscar Cardona.
Avis i àvies, per nosaltres són molt importants. Avis i àvies.
Bé, tenim, avui no tenim a la Montse de Silva, com acabem
sí,
de dir.
Sí, és la que ens parla del casal d'avis de Passa Catalunya.
Sí, eh? Podem parlar de que la setmana passada, o sigui, avui va fer 8 dies, ha fet 8 dies, que vam fer aquest mateix programa en directe. Abans del programa, una xocolatada i, evidentment, amb la...
Bueno, una xocolata molt bona, molt bona,
molt bona,
amb una coca molt bona, molt bona. O sigui, que hem d'agrair als organitzadors.
I,
que era
i hem d'agrair també a tot l'equip tècnic de Ràdio Castellà que es va volcar doncs, a que aquest programa sortís el millor possible. I crec que bueno, vam fer el que vam poder i per part vostra segur que ho veu brodar tot. Sí. Tant en Carlos Lacegui...
Sí, hi havia una representació
Julià,
molt nombrosa,
la Marina Antúnez, etcètera, etcètera.
Sí, sí.
I em sap greu perquè segur que em deixo a moltes més altres
sí.
persones.
Va ser interessant, eh?
Sí.
Va estar molt bé perquè vam poder parlar de les opinions dels avis en quant a les activitats que feien. I bé, sí, sí. I primer van fer una presentació, el Julià i la Marina, que va estar molt, molt bé, eh?
Bueno, aquí es van donar compte de que els professionals
es noten
que ho són.
Sí, 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 sí.
I després, vagin al programa, doncs va haver-hi també que es van fer opinions, es van donar opinions per part de la gent que hi assistia i que crec que va ser, doncs,
sí,
molt animat.
Van parlar alguns monitors, va parlar el monitor de teatre... i també el de sardanes,
sí, sí,
i Ball en Línia, el Francesc.
Vaja, que ens ho vam passar bé, no?
Monitors. Sí, mira, va ser diferent i...
Molt bé,
força...
I avui tornem una altra vegada a estar aquí amb tots vosaltres, però aquesta vegada sí, d'una manera, diguéssim,
des
més...
Des de l'estudi.
Des de l'estudi de Ràdio Castellà. I esperant a la Montse de Silva, que segur que ens diu alguna cosa interessant, perquè encara no l'hem vist avui. Però bé... Si us sembla, què us sembla si posem una mica de música?
Ah, molt bé, em sembla.
Sí?
Sí.
Doncs avui començarem amb una cançó que es diu Baby Blues, de Jenny Vicens. És una cançó, com nosaltres acostumem a fer, d'altres temps, dels anys 60, 70 aproximadament, i que sona d'aquesta manera.
She's my one and only, and her name is Baby Blue.
Baby, 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 baby,
baby,
baby, baby, baby, baby, baby,
baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby. I say, how do you do? She looked into my eyes and said, my name is Baby Blue. Well, now, baby, baby, baby.
Baby, 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 baby,
show of this each time I look into her eyes of blue. Well, now, baby, 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 blue. Yeah.
Hem posat aquesta música perquè és una música que anima. El rock and roll és de la nostra època.
Sí,
que
tant,
sí?
I tant, i tant.
Aleshores, doncs bé, avui les músiques que posarem doncs aniran en aquest estil, perquè així ens anima més. Ja que tenim un dia maco, maco, han dit que faria trons i llamps i que faria un fred, que baixaria 10 graus la temperatura, i aquí estem amb mànigues de camisa, i perquè... Vaja, no ens fa vergonya anar més despullats. Bé, nosaltres anem a lo nostre i, a parlar de lo nostre, parlem amb l'Emma Mirapeix. Hola, Emma.
Bon dia.
Bon dia. Avui de què ens parlaràs?
Havíem pensat, feia dies, que ho havíem comentat, de parlar sobre l'insomni o la qualitat del son, sobretot doncs a la tercera edat, perquè és veritat que hi ha molta gent que dorm malament aquesta etapa de la vida i s'estima que és entre un 20-40%.
D'aquí ve que tenen tant èxit els programes radiofònics nocturns.
Exacte, exacte. I bueno, ja quan acabem el programa veurem quina implicació té això de no dormir les hores que toquen o de treballar durant la nit, que també té les seves implicacions.
Perquè això no deu ser massa bo. Si el treballar en si ja molt bo no és, imagina't de nit, no?
No, té unes implicacions bastant negatives i està estudiat amb estudis, no? El que es diu la cronodisrupció, és a dir, crono, temps, i disrupció és un trencament. Tot el que ens trenqui el nostre ritme natural, que són tots aquests ritmes, no?, que són els que ens regulen la gana, la son, quan ens hem de llevar, quan això es trenca, realment tenim problemes de salut. I treballar de nit... i més està exposat amb llums que no són, que no és la llum del sol, que són llums artificials, està associat a dia d'avui amb moltes malalties, entre elles el càncer, problemes cardiovasculars, i d'aquest nivell parlem.
Vaja.
O sigui que sí, ens podem estalviar treballar millor, i si és de nit,
encara
millor. Us ho recomanem. Tant doncs que nosaltres, no és el teu cas, ja estem jubilats, doncs podem fer aquestes recomanacions en aquells que suposadament ens escolten amb aquesta bona intenció de passar una bona jubilació.
Bueno, i alguna cosa s'ha de fer amb aquestes hores que no es dorm. Una altra cosa és que nosaltres aquí intentarem donar pautes o consells per intentar que dormim el màxim d'hores i que siguin, a més, reparadores. Però alguna cosa s'ha de fer quan estàs
doncs
despert
sí.
per la nit.
Dormim massa... Anem a dormir massa tard, normalment?
Clar, aquí tenim molts factors que són els que, o moltes causes que són les que incideixen a dia d'avui en dormir les hores que no toquen, en tenir doncs, uns hàbits una miqueta més desajustats. I clar, anar a dormir més tard i, a més, tota l'exposició a les pantalles a dia d'avui, en aquestes hores, que seria la prime time, doncs tot això no ens està ajudant. Perquè, a més, tot això ens influeix a nivell de síntesi hormonal, que això és un dels punts claus de parlar sobretot de l'insomni a la tercera edat. Està relacionat amb una
amb
hormona.
Amb les hormones.
Exacte. Tot, de fet, tot el que fem està, està relacionat amb les hormones, que són aquestes, no?, que ens van dient ben bé què és el que toca fer a cada moment. Però en tenim una en concret que és la protagonista d'avui, que es diu melatonina.
Melatonina.
I aquesta és la que se segrega sobretot quan comença a fosquejar el dia. Quan se'n va el sol i comença a venir la foscor, nosaltres alliberem una hormona en el cervell que es diu melatonina. De fet, es recepta amb suplements i hi ha algun anunci molt famós de la tele amb una música molt enganxosa que també parla de la melatonina per totes les edats, nens, adults i tercera edat.
I una pregunta, amb l'edat no se segrega tanta?
Aquí està la clau.
És això, eh?
Aquí està la clau. A partir dels 20 anys o així, diguéssim que arribaríem als màxims, pot ser una miqueta
tan
més.
Tan joves?
Sí, tan jovenets. Això a mi em va sobtar bastant perquè vam dir, home, d'aquí a la tercera edat. Però realment quan arribem a la tercera edat aquests nivells es segreguen molt menys i, clar, si és l'hormona de la son, dificulta sobretot la conciliació. Quan nosaltres ens anem a dormir i no tenim aquella sensació de dir ui, ja estic cansat, ja en tinc prou, me'n vaig a dormir i tinc ganes de descansar. Aquesta sensació no hi és tant. O arriba més tard, també. Però després tenim moltes cosetes i moltes estratègies per intentar regular tot això. I també la podem, doncs, suplementar de forma exògena. Vale? Perquè aquesta hormona nosaltres l'aconseguim a través de, com sempre, de moltes cosetes, no? L'exposició solar, però sobretot l'alimentació, que sabeu que sempre us parlo de cosetes relacionades amb l'alimentació.
Sí, 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 perquè tu ets dietista, no?
Ah, exacte. I l'alimentació doncs té molta causa amb aquesta hormona i amb d'altres,
que també sortiran. O sigui que hi ha aliments que afavoreixen aquesta segregació de melatonina?
Ah, exacte. De fet, tenim el triptòfan, que és un aminoàcid. Recordem que els aminoàcids són aquestes perletes que formen com un collar de perles, i el collar de perles seria la proteïna.
Sí.
Un tros de carn, un tros de peix, un parell d'ous, això seria la proteïna. Doncs nosaltres amb la digestió anem traient totes i separant totes aquestes perletes i tenen diferents noms. Una d'aquestes és el triptòfan. I aquest triptòfan nosaltres no el podem sintetitzar com altres aminoàcids o com altres perletes que el nostre cos les pot sintetitzar i fabricar soles. Les hem de fabricar a través dels aliments.
Les hem de prendre.
Els hem de menjar.
Sí.
I aquest triptòfan és el precursor de la serotonina, amb un altre mediador també pel mig.
Tot va lligat.
Tot va lligat. És una cadena que es diu la de la serotonina, bueno, el triptòfan amb la serotonina, però és que, a més, la serotonina, que ara us l'he colat per aquí, és una altra hormona, és la que ens ajuda a sintetitzar finalment la melatonina. Parlem que la serotonina és també un neurotransmissor que va molt bé. Bueno, va molt bé, no? És juntament amb la melatonina. Ens ajuden molt a tot el que són, a regular les emocions, l'estat d'ànim, el son...
La serotonina és l'hormona del benestar.
Sí, no? Del benestar i de la felicitat.
I, felicitat.
I és el pas previ per fabricar i per sintetitzar a nivell de cervell la melatonina. O sigui, tot això sempre és com un engranatge. Ens hem d'imaginar el cos a vegades com un engranatge on a la que una peça d'aquestes no gira, les altres es queden una miqueta trabades o encallades del tot. I comencem a on anàvem, no? Amb l'alimentació, amb el triptòfan. On el trobem? Per sort, per molta sort per nosaltres, el trobem a molts aliments. Carns, sobretot blanques, més que res perquè a la nit ens interessa més tenir i prendre carns blanques que no tenen tant greix, el peix, els ous... Les llegums també, els fruits secs, una miqueta la llet també, que si us recordeu vosaltres, a mi no em va arribar, però molta gent té associat que abans d'anar a dormir es pren un got de llet, no? Calentó, hi ha sobre que ja a més li posa mel, no? Però el got de llet molta gent la té associada amb que l'ajuda a dormir, i és perquè és rica en triptòfan.
Triptòfan,
que és veritat que no és tan rica com aquestes proteïnes que estàvem parlant, però bueno... En la cultura popular ha quedat el gotet de llet. Jo penso que també té una connotació emocional, no? Perquè és la primera nutrició que ens dona la mare.
També, i després l'escalfureta.
O sigui, i l'escalfureta.
T'escalfa l'estómac, i l'escalfa l'estómac també et relaxa.
Exacte. Oi? Tot el que sigui caliu no ens ajuda també a anar... Bueno,
més aviat a l'hivern.
Exacte,
ja no.
Sí, és veritat que el gotet de llet te l'imagines més a l'hivern, tapat amb una manteta, amb un pijama amb el gruixut, que a l'estiu. A l'estiu no...
Si cas, amb un glaçó.
Clar, a més, com que el gotet de llet també moltes vegades li posem la cullerada de mel, a l'estiu és com que la mel desapareix, perquè està molt... Bueno, fem una associació així tota...
Bueno, però amb un te, que no s'ha de prendre la nit, va molt bé la mel, eh?
Exacte. Però aquí li podríem ficar les infusions aquestes, no? Que són més ansiolítiques o més calmants o relaxants, com pot ser la passiflora o la valeriana, la lavanda, totes aquestes plantes que...
Clar, una valeriana no ve tant de gust com un got de llet calenta, perquè ni el gust ni l'olor acompanyen massa.
No, i a més és que no tenen res a veure, no, palativament i gustosament, però bueno, si el nostre objectiu és dormir una miqueta més bé, passa per regular unes quantes cosetes doncs del nostre dia a dia.
Es podria fer un got de llet amb dues pastilles de valeriana.
Tot junt, sí.
O de passiflora, millor.
De fet, aquestes plantes que a vegades són com tan suaus i tan sutils, que no tenen potser, a no ser que estiguin molt concentrades, no tenen aquest efecte tan potenciat com dels fàrmacs, el que s'arriba a aconsellar no és prendre la mitjoreta abans d'anar a dormir, és ja durant tot el dia...
Clar.
Anar aprenent, i així el que fem és baixar una miqueta l'estrès. Sí. Perquè, clar, tenim diferents tipus d'insomni, i en aquí és molt important, no? Quan et diuen, escolta, Emma, va molt bé, puc prendre melatonina per dormir? I dic, depèn de com sigui el teu insomni.
Clar.
clar, no tots els insomnis són iguals i no hi hem arribat de la mateixa manera.
Això m'intriga. Quants insomnis hi ha?
N'hi ha molts, diferents? Però n'hi ha molts. Bueno, n'hi ha tants com persones, perquè és un cúmul de coses. Però bàsicament els dividim en dos, l'insomni de primera hora i l'insomni de segona hora. Quin és el de primera hora? Aquest que costa conciliar el son. Te'n vas a dormir, dones voltes. Bueno, sí. I dones voltes i no hi ha manera. Que aquest és el que, si no hi ha més cosetes externes, és el que es dona per un ritme ja natural d'envelliment, no? Perquè està relacionat amb aquesta melatonina, que la segreguem menys quan es fa fosc, per tant tenim aquesta dificultat afegida. Però després tenim l'insomni de segona hora, que està més relacionat amb l'estrès, amb la gestió emocional i amb el cortisol. Vale? Aquest és el que ens anem a dormir, no tenim cap mena de problema, o bueno, també podríem tenir els dos, però normalment ho separarem així. Te'n vas a dormir, no tens cap mena de problema, i després, doncs, ostres, et despertes, i aquí és més regular i es lleva sempre a les 3 de la nit.
A les 3, és típic.
Bueno, a les 3, perquè clar, és que tot és... Tot té una explicació,
eh?
Sí. Clar. Tots els òrgans interns tenen uns ritmes, i a vegades sí. Si tenim un desajust amb un òrgan intern, doncs ens desperta més aquella hora.
Sí.
Doncs, clar, és el despertar a aquella hora, diverses vegades a la nit, i si tens sort et tornes a dormir, fantàstic, o dins del que podríem esperar encara bé, però ja aquí es queda desvetllat 2 o 3 hores, i això després ja... És que, clar, et dificulta tot el dia, perquè aquí ja parlem d'estat d'ànim, d'estar més inflamats, parlem de moltes coses.
Aquelles persones que dormen un rato i els hi sembla que han dormit 5 o 6 hores, aquella és l'hora de llevar-se, mires el rellotge i veus que és la 1 de la nit. Dius, sembla mentida, sembla que hagi dormit 8 hores, i no.
No.
Això passa molt, també, no?
Sí, no deixa de ser aquest tipus d'insomni més de segona hora, i s'hauria d'intentar regular. Clar, en funció de quin dels dos siguin, més sumat a la història de la persona, perquè, clar, ens hem d'adaptar sempre a què està fent aquesta persona perquè no tingui el son reparador, d'acord? ¿Vale? Potser és una persona que té molt estrès, que té moltes preocupacions, hi ha moltes èpoques de la vida on o som pares i ens preocupem pel que sigui dels fills, quan no de les mares, quan no d'alguna germana, alguna coseta o problemes laborals que estan a l'ordre del dia. Vale? En funció d'això també ens podem adaptar més, perquè si tenim un factor que sigui lo suficientment prou estressant, aquí haurem de fer alguna cosa per gestionar l'estrès més enllà de donar una suplementació. Sí que ens ajudarà la suplementació, però haurem de saber ben bé com hi hem arribat. A lo millor serà perquè hi ha persones que fan unes migdiades de campionat. Allò, 2 horetes, sí. I ole, que bé que em quedo, no? Clar, si tu aquestes 2 hores les dorms de dia, igual de nit ja no les necessites tant. Però clar, no té la mateixa implicació. No reparem igual el cos de dia que de nit.
De totes maneres, hi ha molta gent que diu que més de 20 minuts de fer migdiada s'aixequen amb mal de cap, amb mal humor. Jo penso que és falta de pràctica.
Pot ser falta de pràctica, sí, sí que pot ser. Jo penso que és tot un tema hormonal a vegades, no? I també que, clar, depèn de la toxicitat que tenim. Hi ha persones que potser, doncs, no ho sé, eh? És un general. Prens 2 o 3 cafès al dia. Depèn de com tinguis el teu fetge metabolitzant i eliminant totes aquestes substàncies que a més són estimulants però hi ha tòxics, tu tindràs, doncs, una capacitat de detoxificació i, per tant, d'eliminar tots aquests residus que d'altres. Faràs la migdiada i perfecte, però hi ha persones que no. Totes aquestes substàncies queden moltes més hores en el cos i fan, sobretot a nivell neurològic, fan que tinguem, doncs, més sensació d'estar, doncs, més inflamats, més embotats, com que estem més irritables, que de seguida que fem, doncs, bueno, ens costa una miqueta més eliminar tot això. I això es té a veure amb els processos de detoxificació, sobretot hepàtics, en una de les fases de detoxificació.
Els que tenim una certa edat no som tan aficionats, potser sí més al cafè, però no tant a les begudes estimulants, perquè aquestes m'imagino que tampoc deuen afavorir massa el de dormir, perquè normalment porten bastanta cafeïna, oi?
Exacte, totes aquestes substàncies, la qüestió és, te la prens un dia puntual per alguna coseta? És com sempre, no? La dosi fa el verí.
Clar.
No passaria res. Però clar, quan ens acostumem nosaltres a que el nostre cos necessita un estímul extern per tirar, per arribar on hem d'arribar, aquí és on ja entrem dins d'un centre molt viciós, que a més totes aquestes substàncies estaran tantes hores en el nostre cos que en el moment d'anar a dormir ens dificultarà molt a l'anar a dormir. Sobretot el que té insomni, si ho vol fer, millor, abans no el busquem. Jo sempre dic objectiu 0, vale, o quasi bé 0, begudes estimulants, el cafè és una altra qüestió, però sobretot aquestes begudes estimulants que venen molt carregades de sucre. L'objectiu és zero, ara d'aquí al zero podem anar treballant per etapes. I com a mínim la primera on em centraria jo és a partir del migdia intentar reduir o no prendre les begudes estimulants. Per què? Perquè tenim tota la tarda per anar eliminant totes aquestes substàncies.
Sí, perquè normalment quan una persona de la nostra edat pren un cafè a partir de les 6 de la tarda, normalment ja ho nota. Eh? Ja nota bueno, que no dorm bé. Si el prenem potser al migdia o al dematí, sembla que hi ha més tolerància, perquè a la nit ja l'hem metabolitzat, m'imagino.
Exacte. Això es té molt a veure amb com està la funció de detoxificació hepàtica del nostre fetge. Clar, com que a la tercera edat moltes persones són les que tenen problemes amb el fetge pensa que té unes 500 funcions, sí. Tirant a 515 l'última vegada que ho vaig llegir. Sí. Però fa temps d'això també. Una d'aquestes molt importants és fer de filtre.
Sí.
Amb els anys aquest filtre es va embrutant. Si som dels que tenim bons hàbits, que de tant en tant el netegem amb alguna planteta, amb l'alimentació que és més amargant, la que vindrà ara de primavera, tot això ajuda a fer que el filtre funcioni més bé, doncs nosaltres aquestes substàncies com el cafè el metabolitzarem molt més bé. Però si aquest filtre està més embrutat, totes aquestes substàncies es metabolitzen més lentament, per tant passen moltes més hores dins del nostre organisme i fan efecte doncs, moltes més hores. Però no només té a veure amb l'edat, hi ha molta, sobretot amb els processos hormonals, hi ha molta dona, cito dona perquè amb els processos també de la menopàusia tenen més, més conseqüència, però hi ha molta dona que a la que pren un cafè a partir de les 2-3 del migdia ja no pot dormir de nit. També aquesta falta de detoxificació ve lligada també amb un tipus de caràcter. Eh? Persones que són una miqueta més irritables, que tenen una tolerància més baixa a l'estrès, estan com més irascibles i a la mínima salten. Va tot en conjunt, però forma part d'una mala funció del fetge. I aquestes segurament, aquestes persones, normalment es desperten més d'1-3, que és l'època, és l'horari del fetge, que una altra hora. Perquè en aquesta hora tots els òrgans i tots els sistemes del nostre organisme tenen unes hores, un rellotge, on estan més actius i és on treballen més.
Els antics metges de l'època grega deien que aquestes persones eren, els hi donaven el caràcter colèric.
Ah, exacte, de còlera.
La còlera ve del colèdoc.
Sí.
El colèdoc, que és la on és el tub que va
conducte
que va des de la bosseta de la fel fins al fetge. Bueno, no, fins al duodè.
Fins al duodè, perquè és per on s'eliminen totes aquestes substàncies.
Sí. O sigui, la bilis es fabrica al fetge, va parar a la bosseta de la fel
a la vesícula biliar.
La vesícula biliar.
I el conducte aquell
és un tipus de caràcter que donaven a de naturalesa d'algunes persones, com el caràcter sanguini, que és les persones d'aquestes que s'encenen
més viscerals.
I allò de no t'hi posis pedres al fetge.
Sí, també ve d'això.
També deu venir d'això, més
o menys. Sí, vol dir que flueixis una miqueta, que no t'ho agafis tot tan a pit i que intentis respirar una mica.
Però clar, això costa a vegades de portar a la pràctica.
Això costa molt, el que passa que estem en una de les èpoques més privilegiades en aquest sentit.
Amb això
estem
completament d'acord. Ens queixem molt, però potser no som massa conscients de la realitat en què vivim. Eh? De que prens una coseta i s'encén la llum. Ara anava a dir de l'aigua, però això potser que ho posem en quarantena.
Eh?
Però, vaja, tenim una sèrie d'avantatges, ens rentem, abans la gent tenia més dificultats a rentar-se, vull dir, vaja, crec que han millorat molt els fàrmacs, també ha millorat la cirurgia, i crec que també hem de ser conscients de que no tot el d'abans era el millor. També hi ha coses d'ara que també ens han aportat una millor qualitat de vida.
Sí,
I tant. Molt.
Hem de ser conscients amb això, o hem de ser agraïts, perquè, ostres, jo, mira, de petita suposo que m'han ensenyat molt això, perquè inclús quan em diuen, ai, un litre de llet, que jo normalment ara justament em surt la llet, però no és que en compri massa, en compro de cabra. Però m'ha sortit al cap la llet de vaca. Que cara que és, no? I dic, ostres, jo sempre m'imagino com que me'n vaig 50 o 60 anys enrere i dic, m'imagino en el camp, tinguem de cuidar la vaca, tinguem de treure la llet, que aquesta sí que seria bona, eh? Què costa això? I dic, a mi si em dones... Sí, és que no sé el que val, 1,5 € o 2 €, te'ls pago encantada a la vida.
Sí.
I així ens amb moltes coses, un quilo d'arròs, i dic, ui, amb lo petit que és allò, no? Bueno, jo me'n vaig sempre amb lo difícil que podria ser si no ho tingués tan fàcil com...
El menjar era molt més car.
I,
de, i no hi havia l'oferta que hi ha ara. O sigui, estem parlant de fa 50 anys,
sí, sí.
La vida era, una, era cara. De fet, no podies... Recordo casa... de tant en tant a l'estiu bevies una cervesa i no les cerveses que tens a la nevera, els qui la té i la va agafant. I és un altre tipus de vida,
bueno, clar.
Però no són conscients.
No.
No, no, la majoria de gent no és conscient perquè està acostumada, que ja ho ha vist un benestar a casa seva, ja parlo de gent més jove,
sí,
com
sí.
Ara tu, que ets més jove,
sí.
I ja ho troba com a normal, i oi, que car, pues no, no és car, és molt més cara la vida... Abans.
Bueno, l'alimentació continua sent cara, el que passa que la indústria alimentària ho fa molt bé per tenir productes que són xatarra totalment,
innecessaris,
que són antinutrients i són molt baratos. Et compres una bossa de patates per 1 €.
Sí. Sí, sí.
I això t'atipa, encara que duri més o menys, val? Però això t'atipa, això no és alimentació. Un filet de carn continua tenint el seu preu.
Sí,
un...
el peix.
El peix,
sí, sí. També és
també, una... el llegum també continua sent, bueno, té el seu preu.
No, la llegum encara no és de lo més car, tampoc.
Sí, bueno, ara me l'he imaginat seca, les mongetes del ganxet, no sé,
els
cigrons.
Les del ganxet són cares,
sí,
a comparació a les altres. Però
perquè són de marca, ja.
Em sembla que estan aquí uns 12 €,
sí.
Quan unes altres estan a 3 o 4, no?
Sí,
però
sí.
A València les vaig veure fa 2 setmanes a 18 €. Les mongetes del ganxet.
I s'ho mereixen perquè realment s'ha de pagar el que toca per l'esforç i per aquests productes que són de proximitat,
sí.
I que costen tant.
I si nosaltres ens matéssim l'animal que ens mengem, quants vegetarians hi haurien, eh? Perquè qui s'atreviria a matar un toro, un bou?
Un bé.
Em sembla que els boscos encara estarien més... Bueno, estarien més cuidats, això segur.
Segurament
no,
que sí.
No quedaria una fruita en un arbre, no?
Bueno, que fem una mitja part i escoltem una música. Aquesta vegada sí que tots la coneixereu. És una cançó que es diu Oh Carol i és de Nel Saraca. Bé, segur que no us heu pogut resistir de fer un ball d'aquells com fèieu, o com feu encara, amb la parella. Sobretot els diumenges a la tarda, que hi ha ball aquí a Castellà. Oi,
sí,
Montse?
Sí, sí. Sí, hi ha ball.
A més fa molts anys, oi? Que hi ha ball els diumenges
sí,
a la tarda?
Sí, sí, a la Sala Blava, cada diumenge a la tarda.
Doncs sí, però de gent de la nostra edat,
la gent,
eh?
Sí, home, gent,
gent grandeta.
A la segona joventut?
Sí. O la tercera.
A la tercera.
A la tercera, sí.
Bé, nosaltres que ja estem gairebé a la quarta, ens hem de... ens hem d'assabentar de com gestionar això de la son, o més ben dit, de la no, del no tenir son. I ens en continues parlant.
Sí, mira, havia pensat de parlar, com sempre, de cosetes pràctiques que podem aplicar al nostre dia a dia. I fer una revisió de com sopem, per exemple. Per què? Perquè tal i com sopem, doncs també interfereix moltíssim.
I tant.
Per començar, si en aquest sopar nosaltres li posem aquests aliments que estàvem comentant ara, rics en triptòfan, afavorirem doncs la síntesi, per tant, la fabricació d'aquesta hormona, que és la melatonina, la que necessitem per induir el son i tenir ganes d'anar a dormir. Però, a més, aquests aliments, que hem dit que podien ser doncs, un trosset de peix, ous, siguin remenats, un ou dur, un ou escalfat, un trosset de carn blanca, com el pollastre, per exemple, o el gall dindi,
sí. L'amanida seria adequada a la nit o no tant?
L'amanida en funció de com tinguis tu la digestió. Que és veritat que durant la tercera edat baixa molt la digestió per un tema de sucs gàstrics, sí. I de, que es dificulta més. I a més l'amanida sol tenir molta fibra. I la fibra és un dels aliments juntament amb el greix que tarden més en digerir-se. I el que volem és tenir unes digestions el més fàcils possibles.
Jo crec que encara hi ha molta gent que tenim el problema de que, què mengem a la nit. Perquè clar, depèn del que mengem, passem la nit del lloro.
Per això.
Llavors venen allò dels àlmacs i homeoplazols, etcètera, etcètera.
Clar, però fixa't, que ja ens n'anem directament, aquests fàrmacs tenen, on treballen és justament a l'estómac. Imagina't la importància. Aleshores, l'amanida, doncs sí, si et senta bé, sí, si la digereixes bé, i no totes les amanides són iguals. Si poses l'enciam, que a més té tot aquell tronxo que és més dur d'arrossegar, tot el que sigui més dur, tipus pastanaga, tipus doncs, aquest enciam, sempre tindrà més fibra, per tant, serà una miqueta més lent de digerir. Però si fem una amanida més d'aquestes rúcules, aquests canonges, que són una miqueta com... De fet, no duren gaire a la nevera, i això és perquè també tenen menys, són com més fràgils, no? No tenen tanta quantitat de fibra, són més fàcils de digerir. Ara, una bona amanida, si te la fas amb aquestes condicions, li poses un ou dur o una miqueta de tonyina. Bueno, la tonyina seria peix blau i és una miqueta més greix, però bueno, si a tu et senta bé, no hi ha problema. Què s'aconsella? Doncs el que s'aconsellaria és el que estàvem dient. Aquests aliments rics en triptòfan, si a sobre els acompanyem d'hidrats de carboni integrals, com pot ser la pasta, com pot ser doncs, els macarrons, un trosset de pa, una torradeta integral, milloren molt més aquesta síntesi i aquesta fabricació de triptòfan i, per tant, d'assimilació de triptòfan i, per tant, de conversió en melatonina. I això ho trobem molt fàcil, per exemple, amb una crema de verdures. Està feta. La crema de verdures, a l'estar cuita i a l'estar triturada, fa que sigui com una predigestió, sí, abans de que nosaltres hagi de passar per l'estómac. I això sempre ens ajuda. A més, és calentona, és reconfortant ara que arriba... Bueno, ara que encara estem a l'hivern. Tot el que sigui nous, en forma doncs, de remenat, una truiteta, li pots posar doncs, espàrrecs, xampinyons, alguna coseta d'aquestes que també ajuden moltíssim a fabricar doncs, aquesta melatonina.
Crec que estàs donant moltes idees bones per passar una bona nit.
Sí. Bueno, és que sopant a vegades és un d'aquells àpats, no?, que tenim com una mica oblidats. Sopo qualsevol cosa.
Sí, el que hi ha a la nevera. I busques a la nevera allò que mai has comprat.
Sí, exacte. I a vegades, bueno, el ritme de vida ho porta, no?, que tot sigui més complicat.
Jo sento moltes persones que diuen jo a la nit sopo una fruita i un iogurt. Això molt. Però també he sentit moltes que llavors t'has de llevar bastantes vegades a la nit per anar al lavabo.
Clar, és una de les coses, no?, que vigilem. Perquè ara, clar, el que us estava dient amb el tema de les cremes de verdures i de més, si la persona té, bueno, que es desperta 3 o 4 vegades i va al bany, normalment les sopes o les cremes de verdures li recomano una altra hora del dia, perquè si no el que fas és que tingui més ganes, sí, d'anar-hi. Sí, sí. O sigui, per això és tan important fer un bon historial i preguntar de què ve i quines cosetes més té o quines patologies o malalties té, perquè a la tercera edat es sumen moltes coses. A lo millor la persona està prenent certs fàrmacs que a més interfereixen, no?, bueno, certs medicaments que interfereixen en el son, i tot l'altre ho està fent molt bé.
I això, com tu abans parlaves de les dones i de la menopausa, també molts homes tenen problema de pròstata.
Exacte.
I aleshores això sí que a la nit és un... Vaja, una carrera per anar al lavabo.
Hem de posar-ho fàcil. Tot el que nosaltres puguem controlar dins del nostre estil de vida i, per tant, tenir aquest rellotge intern, aquest cercle circadià al màxim d'ajustat possible, perquè aquí ens ve la nostra fabricació d'hormones, com la melatonina, que és la que estem parlant tota l'estona, però també el cortisol, que és la de l'estrès i la que ens manté actius. Tot el que ens ajudi a poder fer-ho nosaltres de la nostra mà, doncs sempre anirà bé. Per exemple, l'activitat física també és algo, no fa falta tinguer d'anar a fer la gran classe, però el caminar aquells 10-15 minutets diaris, no? I si pot ser, doncs a vegades dius ràpid, a poc, mira, jo sempre dic, tenim una guia, i és el nostre cor. Tu camina fins que notis que el teu cor es va accelerant, que tu notis que el ritme, tens el cor una miqueta com més accelerat del compte, i amb això és suficient.
I els que se'ns accelera sense caminar, com ho fem?
Doncs vigilant molt, perquè si no el cor un dia peta, cuidant-lo molt. Però sobretot l'activitat física, perquè a més com que alliberem endorfines, que ens... Bueno, estan tan indicades.
Per això mai abans d'anar a dormir.
No, exacte, perquè si no el que ens fan és...
Ens
estimulen més.
Clar.
És durant el dia. I també és veritat que per fabricar aquestes hormones com la melatonina, el que està molt bé és l'exposició al sol diurna a les primeres hores. Te sentes en un banc, o quan vas a recollir la canalla a l'escola, o si no surts a casa, doncs et poses, si tens de llegir, sempre recomano que et posis al costat d'una finestra on entra el sol i no en una habitació que sigui més fosca, perquè tot això,
la llum
ens ajuda a sintetitzar i a tenir aquest rellotge intern el més regulat possible. I després també cuidar una miqueta la higiene del son. És a dir, quanta gent se'n va a dormir tard perquè fa scroll amb les pantalles o mira la televisió.
Sí, o una pel·lícula, per dir alguna cosa, que és violenta, per exemple.
Bueno, aquí
o mira les notícies.
O el que sigui, que també a vegades...
Sí. Les notícies es posen a ser, normalment.
Clar, però a més, més enllà del que ens transmetin l'emoció o el que ens transmetin les pantalles, què passa? Que és una llum freda que a nosaltres ens inhibeix o ens dificulta o ens retarda la síntesi i fabricació d'aquesta hormona, que és la melatonina.
Clar, tindria que ser una llum groga, més aviat.
Sí, o si no, doncs intentar espaiar una miqueta més i dir, doncs mira, en lloc de mirar-ho fins a l'hora d'anar a dormir, una estona abans aparco les pantalles i agafo un llibre, o escolto música, faig una valeriana, vaja, el que fem tots. Però bueno, que hi ha moltes cosetes que podem seguir cuidant. Havíem dit el tema de la cafeïna i els estimulants. També intentar fer dins del sopar, que havia quedat una miqueta mitges, que no siguin sopars molt copiosos. Perquè quan sortim a sopar hi ha molts greixos o fregits o de més. Què passa? Que la digestió necessita un treball extra, molta més sang va al nostre sistema digestiu. Què passa? Que aquí doncs puja la temperatura. Si puja la temperatura corporal és una miqueta més incòmode quan te'n vas a dormir, perquè hi ha gent que sua, i a més també activa o fa que l'activitat cerebral estigui doncs més alta del normal, i el que necessitem és estar més calmats i més relaxats.
Això que has dit de la temperatura és molt important.
És molt important. Sí.
Si tens els peus freds, per exemple, no hi ha qui dormi.
No. I menys si és la teva parella la que té els peus freds i te'ls acosta. Clar, jo ho veig en matrimonis, on un té temperatures totalment a la inversa, i tens la dona, o ara perquè em ve el cas una parella, molt calorosa, i l'home molt faradolic. Clar, i a vegades dic, si és qüestió de dormir, dic, ara que ja us coneixeu després de tants anys, si dormiu en habitacions separades tampoc passa res, però dormiu bé.
Clar.
Perquè sempre n'hi ha un que no dorm, i ja quan arriba l'estiu, aires acondicionats, no, o calefaccions, és horrorós. Quan fa calor s'ha de tenir una miqueta fresqueta l'habitació, però clar, fresqueta per mi és una cosa i fresqueta per la meva parella és una altra cosa.
Sí.
O sigui que la qüestió és que dormim bé, i seguit.
Doncs escolta, t'agraïm molt aquests consells, Emma, i això ho rematarem amb una cançó, que aquesta sí que és d'en Chuck Berry. Tothom el coneix, que sí que el coneixeu a casa, doncs endavant.
They really rock it in Boston. in Pittsburgh, PA, deep in the heart of Texas, and round the Frisco Bay, all over St. Louis, and down in New Orleans, all the cats gonna dance with sweet little 16, sweet little 16. She just got to have about a half a million famed autographs. Her wallet filled with pictures, she gets them one by one, becomes so excited, watch her look at her run, boy. The grown-up blues, tight dresses and lipstick, she's sporting high-heeled shoes. Oh, but tomorrow morning she'll have to change her trend and be sweet 16 and back in class again. But they'll be rocking in Boston, Pittsburgh, PA, deep in the heart of Texas, and round the Frisco Bay.
Chuck Berry, una cançó també pel record, però Gemma, abans de que te'n vagis, ens podries explicar alguna cosa més sobre alimentació i això de la son?
Oh, i tant, d'alimentació no acabaríem mai, però sí que m'agradaria que quedés clar dos o tres aliments que interfereixen, per tant dificulten que tinguem aquest son reparador i que per tant doncs, puguem dormir tota la nit, que és el que necessitaríem. Un seria el sucre o els aliments que són rics en sucre. Val? Per què? Perquè el que fan és, com sempre, estimular la insulina, que és una hormona que el que fa és retirar el sucre de la sang per donar-nos energia, però bé, el que causa és un pic de glucosa en sang molt ràpid i, per tant, una davallada. I això es pot fer que, si ens hem anat a dormir fa poc, doncs ens desperti, o que ens doni aquest subidón d'energia i no puguem anar a dormir. Vale? L'altre podria ser l'alcohol, que l'alcohol moltes vegades hi ha gent que diu: ui, a mi em va perfecte per dormir. Va perfecte per dormir perquè és inductor, a priori, però et desperta. Moltes vegades el que fa és despertar-te i fer que la qualitat del son no sigui tan bona.
Sí, que el gin tònic a la nit...
El dissabte de tant en tant, i no tots.
Menys mal que m'has donat una porta de sortida.
Oh, home, és que si no seria tot molt avorrit. Hem d'estar entre el negre i el blanc, hi han molts grisos, eh? I hi han moltes etapes, perquè si no, no s'ha de disfrutar una miqueta. I després també tindríem la categoria dels aliments que són picants. Per què? Perquè aquests aliments, doncs, primera, que moltes vegades ja ens ocasionen reflux, acidesa, i això és una incomoditat, perquè quan te'n vas a dormir tens aquella cremor i dius: ui, no estic a gust. Però, a més, el que fan també, doncs, torno al mateix que havia dit abans amb un altre aliment, que és el que ens fa és pujar la temperatura corporal, i amb això, doncs, hi ha gent que sua, que és incòmoda, que tens aquella sensació de calor intern, més que la calor que ve de fora.
Sí, que no vagin a Mèxic.
Exacte.
A sopar.
Exacte. O almenys per la nit, no.
Doncs, molt bé, moltes gràcies, i tenim aquí una vegada al mes a l'Emma Mirapeix, que és la nostra dietista, diguéssim, de capçalera.
Doncs moltíssimes gràcies i aquí ens anem veient.
I ara, gràcies a tu per haver vingut. I ara ens anem a la Montse Alsina, que ens parla d'aquelles curiositats.
Sí. Ara l'altre dia vaig parlar de la jubilació, que jubilar vol bé de jubileu, que és d'alegria.
És l'alegria. De júbilo,
que diria en castellà. I avui voldria parlar també de la jubilació també, però de quan, de què procedeix, d'on procedeix? Des d'on tenim jubilació, des de quan es va posar?
Perquè vols dir que abans la gent no es jubilava?
No.
Jo pensava que sempre havien cobrat els que tenien més de 65 anys.
No fa massa. No fa massa.
Bueno, hi ha una cosa, una curiositat, que seria que és un dret heretat dels romans. Uh-huh. Els romans concedien als soldats, els soldats que havien anat a les guerres i així, doncs feien, els que portaven més de 25 anys
d'exercici de soldat,
doncs els hi donaven una parcel·la de terreny i llavors un equivalent en diners a 12 anys de paga.
Carai, tu.
12 anys paga de l'època. El que passa que, clar, molts no arribaven, perquè
es morien abans, vaja.
Molts es morien
era
abans.
Era més un premi, no?
Sí, sí, tant i tant. Però malgrat tot, com que a Roma hi havien, com que tenien que lluitar totes les colònies que tenien, que si la Bretanya, que si les Gàlies i l'imperi otomà, els turcs, no hi havia els turcs, cap a Àfrica, tenien, sempre estaven contínua guerra amb tothom. Doncs clar, era moltíssima la gent. Llavors el que feien els soldats, que molts es jubilaven quan acabava una guerra, doncs havien tingut inclús problemes per pagar les pensions.
Els jubilats.
A tots aquests jubilats. Sí, hi havia problemes, no? Això seria el precedent romà, però des de quan va aparèixer tal com ho coneixem actualment, no? I llavors no ens hem d'allunyar gaire. Uh-huh. Només al final del segle XIX, a Prússia, el que és l'Alemanya actual, no? El canceller alemany, que l'Otto von Bismarck, us sona?
Sí, sona.
Els Bismarck dels pastelets Bismarck. Doncs va crear un programa d'assegurança social per la vellesa. I el motiu era promoure el benestar dels treballadors per evitar un aixecament social. O sigui, no era perquè eren bons.
Sinó perquè no rebel·lessin.
Perquè la gent no s'aixequés. Sí, exacte, era per això. I això ho va posar el von Bismarck, el 1800, no sé quin any he dit, 1800, no ho he dit, finals del 1800. Després de la Primera Guerra Mundial, els sistemes de seguretat social també van començar a desenvolupar-se i es va crear l'Organització Internacional del Treball, el 1919. I aquesta, que era promoguda pels propis treballadors, que es va encarregar d'assumptes relatius a les relacions laborals i al treball. Es va acabar de fonamentar el dret a la pensió quan el 1948 l'ONU va adoptar la Declaració Universal dels Drets Humans, que els seus articles 22 i 23 recull el dret a la seguretat social i a una existència conforme a la dignitat humana i que serà completada en cas necessari per qualsevol mitjà de protecció social. Així com hem vist drets humans amb altres coses, amb aquest dret jo no recordo que s'hagi parlat gaire.
No.
Us sona?
No.
No sona gaire. I llavors ens n'anem a l'origen de la jubilació a Espanya. I el primer germen d'aquesta seguretat social va tenir lloc l'any 1883 amb la creació de la Comissió de Reformes Socials, que s'encarregaria d'estudiar qüestions per millorar el benestar de la classe obrera. I pocs anys més tard, en 1900, la llei sobre accidents de treball, que va introduir la primera assegurança social. És això que es coneix com les mútues laborals. La mútua laboral. Que era quan una persona tens un accident o gran o petit, doncs t'enviaven a la mútua a curar-te o a veure que...
I assegurar-se que no fos massa llarg.
Sí, sí, sí. I també incluïa el que era les pensions per invalidesa, que això no existia, naturalment. Si una persona tenia un accident, que es quedava, li faltava una mà, o si faltava una cameta, espavilaràs.
Sí, sí.
O sigui, això era... posteriorment, el 1919, el govern d'Antonio Maura va crear el Retiro Obrero. I el 1931, la Segona República va instaurar la regulació de les assegurances de malaltia, accidents, atur forçós, vellesa, invalidesa i mort. Que aquestes assegurances veurien ampliades amb el fur del treball del 1938. O sigui que, i això ja... Però fa quatre dies, eh?
Sí, sí, sí.
Ja fa quatre dies. El 1963, es va fer la Llei de Bases de la Seguretat Social, que implementaria un model unitari de protecció social, que finalment, el 1978, es va configurar com el sistema de seguretat social tal i com la coneixem. Aquesta seguretat social ha patit diferents reformes, com amb els pactes de Toledo, que es va corregir, però en general ens queixem molt d'aquest tema, que va molt malament, però pensem que és que abans no hi havia res.
Sí, sí, el que parlàvem abans.
No hi havia res, i no fa tants anys. I recordo, jo, quan era petita, recordo que la meva iaia cobrava una mica, però es veu que era una cosa ínfima.
Sí, simbòlica,
oi? Simbòlica. Segurament cobrava viudetat, però era... Va haver-hi després un augment amb els anys 80, principis dels 90, en què va haver-hi com a més... hi havia més diners. I llavors molta gent podia accedir a la llarga malaltia o en cosa a la invalidesa. Però actualment això hi ha hagut un retras i ara és molt difícil accedir en aquests beneficis, no?
El que passa és que per molt bé, vaja, que hi ha coses que estan molt bé ara, també hi ha grans injustícies de gent que té que pagar un lloguer molt alt, més alt que el que cobra de pensió. I clar, això és injust.
Sí, sí.
I s'hauria de, a poc a poc, també anar arreglant. I jo penso que d'aquí 100 anys, cosa que nosaltres segurament no hi serem...
Em sembla que no.
No?
No?
Ah, doncs ho veurem com una cosa aberrant, que una persona no pugui arribar a pagar el lloguer amb la pensió que té. I crec que això és una cosa que
sí,
és una reivindicació
sí,
també
crec
important.
Crec que altres països està molt millor.
Sí.
Per exemple, a França, ho sé per un cas familiar, doncs quan va tenir que entrar una persona perquè tenia Alzheimer, va tenir que entrar en una residència, van veure quan guanyava ell, quan guanyava la seva dona, què guanyaven els seus fills. Llavors miraven en quants diners podia viure la seva dona, què pagava de lloguer, o sigui, ho van estudiar tot. I llavors... A la dona li van deixar suficient diners per pagar-se el lloguer i per viure. Els fills, només dos dels fills, perquè dos eren quatre, dos no podien, per circumstàncies familiars, una perquè tenia càrrec fills i l'altra perquè estava a l'atur, llavors els dos fills que quedaven, que podien, pagaven 50 euros,
sí.
Els hi treuen a cada fill 50 euros al mes. I tot l'altre es feia càrrec l'Estat.
Carai, tu.
O sigui, res a veure, res a veure amb el que passa aquí.
No, aquí és inviable moltes vegades.
I fins aquí ja, per la prova de
la jubilació.
Molt bé,
això són les, aquelles coses, doncs, de la Montse Alsina, les curiositats. Nosaltres no voldríem deixar aquest programa d'acomiadar-nos sense solidaritzar-nos amb el dolor que pateixen molts valencians. Jo diria que tots ho senten. I nosaltres des d'aquest programa també ens volem solidaritzar amb aquest horror que ha sigut l'incendi d'aquest edifici, amb morts i persones que encara sembla que no han trobat. Des d'aquí, la nostra afecte i la nostra...
Condolència
per aquelles persones que han mort. Nosaltres sí, acabem el programa amb la sintonia habitual. Bé, això ha sigut un programa més de la carpeta de l'avi, la carpeta de l'avi que cada vegada, cada divendres, perdó, no cada vegada, cada divendres està amb tots vosaltres. Avui amb en Carlos Lacegui a les vies de so, amb la Montse Alsina i amb l'Emma Mirapeix, que avui ens ha parlat de la son i d'aquells temes. Nosaltres t'esperem el mes que ve en què una altra vegada estaràs aquí amb tots nosaltres explicant-nos aquestes coses tan interessants. Que us parla Òscar Cardona i a tots vosaltres que us ho passeu molt bé i fins la setmana que ve.